Les mil injúries d'en Fortunato les havia suportat tan bé com havia pogut. Però quan va gosar insultar-me, vaig jurar que me'n venjaria. Altres, però, que coneixeu perfectament la meva manera de ser, no us penséssiu pas que vaig proferir cap amenaça. A la llarga me'n venjaria. Això era cosa feta. Però de la mateixa manera que ho donava per fet, n'excluïa tota idea de risc. No sols havia de castigar, sinó castigar amb impunitat. Perquè no es repara una ofensa quan el càstig recau sobre el venjador. Tampoc no se la repara si el venjador no actua com a tal amb aquell que ha comès l'ofensa. Cal tenir present que, ni de paraula ni d'obra, jo no havia donat al Fortunato motiu per dubtar de la meva bona voluntat. Tal com ho havia decidit, vaig continuar somrient. Però ell no s'adonava que aquell somriure meu es devia ara a la idea de la seva immolació. Aquest Fortunato tenia una debilitat, tot i que en altres aspectes era un home digne de respecte i fins i tot temible. Se les donava de ser un bon coneixedor dels vins. Hi ha pocs italians que tinguin el do de l'autèntic virtuós. En la majoria de casos, l'entusiasme que aparenten s'adapta al moment i a l'oportunitat per tal d'ensarronar els milionaris anglesos i australians. A la pintura i a l'orfebreria, en Fortunato era un impostor, com tots els del seu país. Però pel que fa als bons vins, era sincer. En aquest sentit, jo no diferia d'ell. També jo era un entès en baremes italianes i comprava sense mirar prim tots els vins que podia. Un vespre, a l'entrada de fosc, quan la setmana del carnaval arribava al punt més alt de bogeria, vaig trobar el meu amic. Se'm va acostar amb una cordialitat excessiva perquè havia begut més del compte. Disfressat de bufó, duia un vestit de ratlles multicolors ajustat al cos i al voltant del cap lluïa un barret cònic amb cascabells. Em vaig sentir tan content de veure'l que em pensava que no acabaria mai d'estrènyer-li la mà. Estimat Fortunato, quina sort de trobar-te! Quin aspecte tan extraordinari que tens avui! Escolta, acabo de rebre un barril de vi que passa per amuntillat, però tinc els meus dubtes.
Com? Amuntillat? Un barril d'amuntillat? Impossible! I en ple carnaval?
Tinc els meus dubtes i està prou simple per pagar-ne el preu d'amuntillat sense consultar-t'ho abans. No t'he pogut trobar lloc i tenia por de deixar-me escapar una gàmbia.
Amuntillat.
Tinc els meus dubtes.
Amuntillat.
I vull resoldre'ls.
Amuntillat.
Com que estàs ocupat, jo me'n vaig a veure Lucreci, perquè si hi ha algú que tingui un crític, és ell. Ell em dirà...
En Lucreci és incapaç de distingir un amuntillat d'un xerès.
N'hi ha que diuen que el seu gust és comparable al teu.
Vinga, anem-hi.
A on?
Al celler, al teu celler.
No, no, amic meu, no em vull abusar de la teva generositat. Veig que tens un compromís. En Lucreci...
No tinc res a fer.
No.
Anem.
No, anem. No, amic meu, no. No ho dic pel compromís, sinó pel fort constipat que em sembla que tens. Al celler hi ha una humitat terrible. Està ple de nitre.
És igual. Anem-hi. El refredat no té importància. Amuntillat. T'has deixat entabanar. I el Lucreci és incapaç de distingir amuntillat de xerès.
Mentre deia això, se'm va agafar el braç. Jo vaig posar-me una màscara de seda negra i cenyint-me un mantell vaig deixar-me arrossegar cap al meu palauet. A casa no hi havia cap criat. Havien sortit a celebrar el carnaval. Els havia dit que no tornaria fins a la matinada i els havia donat ordres explícites de no moure's de casa seva. Aquestes ordres eren suficients perquè se n'anessin tot seguit, tan aviat com jo hagués girat l'esquena. N'estava segur. Vaig treure dues torxes de les seves anelles i després de donar-ne una al Fortunato, el vaig conduir fins a l'arc que manava al celler, travessant nombroses cambres. Vaig baixar una llarga escala de cargol, tot recomanant al meu amic que anés amb compte i que tingués precaució. Finalment vam arribar al peu de l'escala i ens vam quedar drets tots dos sobre el terra humit de les catacombes dels Montresors. El meu amic caminava fent tentines i quan es movia li dingaven els cascabells del barret.
El barril! On és el barril? Nitre?
Nitre, sí. Quant de temps fa que tens aquesta tos?
No és res.
Vinga, tornem-nos-en. La teva salut és el més important. Ets ric, respectat, admirat i estimat. Ets feliç, igual que ho vaig ésser jo en una altra època. Et trobarien a faltar. Pel que fa a mi, no hi ha problema. Tornem-nos-en, doncs. Et podries posar malalt i jo no vull ser el responsable. A més, ja el Lucreci.
Prou! Aquesta tos no és res. No em matarà. No em matarà pas. No em moriré pas d'un atac de tos.
Cert. Esclar que no. Per altra banda, jo no tenia pas intenció d'alarmar-te innecessàriament. Però caldria que prenguessis tota mena de precaucions. Un trago d'aquest madoc ens protegirà de l'humitat. Beu, Fortunato.
Brindo pels difunts que hi ha enterrats al nostre voltant.
I jo brindo perquè tinguis una llarga vida.
Aquest celler és immens.
Els Montresors van ser una família distingida i nombrosa.
He oblidat les armes del teu escut.
Un gran peu humà d'or en un camp d'atzur. El peu esclafa una serp rampant, les dents de la qual s'han clavat al taló.
I la divisa?
Nemo me impune lacessit. Ningú no em provoca impunament.
Molt bé.
El vi li feia guspirejar els ulls i els picarols li dringaven. A mi també el madoc m'havia escalfat la fantasia. Havíem deixat enrere unes llargues parets formades per munts d'esquelets, entre els quals hi havia també barrils i botes, fins a arribar als racons més amagats del soterrani. Vaig aturar-me de nou i aquest cop vaig atrevir-me a agafar un Fortunato pel colze. El nitre, mira com augmenta. Penja de les voltes com si fos molsa. Ara ens trobem de sota el llit del riu. Les gotes d'humitat guspiregen entre els ossos. Vine, tornem-nos abans que no sigui massa tard. Fortunato, la tos.
No és res. Continuem endavant. Però abans fem un altre trago de madoc.
Vaig trencar el coll d'una ampolla de degrave i li vaig allargar. La va buidar d'un sol glob. Els ulls se li il·luminaren amb una llum salvatge. Esclafia a riure i llençar l'ampolla a l'aire amb una gesticulació que no vaig arribar a entendre. Me'l vaig mirar sorprès. Va repetir el moviment, un moviment grotesc.
No ho capeixes?
No.
Això vol dir que no ets de la germandat.
Com?
Que no ets francmaçó.
Sí, tant que sí que ho sóc.
Tu? Impossible. Francmaçó.
Sí, francmaçó.
Un senyal.
Mira, aquesta paleta que porto sota la capa.
Estàs de broma, però anem a veure la Montillat.
Som-hi, doncs. Li vaig oferir el braç, en el qual la recolzà pesadament. Vam passar sota una filera de baixes arcades. Vam descendir. Vam continuar endavant. Vam descendir encara més i vam arribar a una profunda cripta on la corrupció de l'aire va fer que les torxes quedessin reduïdes quasi a una brasa sense flama. L'extrem de la cripta, al final, n'apareix una altra de menys espaiosa. Contra les parets s'havien arreglanat tot de restes humanes afilades que arribaven fins a la volta, tal com es poden veure a les grans catacombes de París. Tres costats d'aquesta cripta interior estaven ornamentats de la mateixa manera. Al quart, els ossos havien estat retirats i estaven escampats per terra, formant en un racó un piló força gros. Dintre de la paret, així a la vista, a causa de l'escampadissa d'ossos, van veure una altra cripta més interior que devia tenir una profunditat de poc més d'un metre, una amplada un xic més petita i una altura d'un xic més de 2 metres. Semblava estar construïda sense cap propòsit concret, ja que constituïa només l'interval entre els dos colossals suports del sostre de les catacombes, i la part posterior estava formada per una de les parets limítrofes de sòlid granit. Era inútil que en Fortunato, aixecant la seva torxa mig apagada, intentés de tafanejar dins la profunditat de la cova. L'esmorteïda llum no ens deixava entreveure on acabava. Li vaig dir que tirés endavant, que allà al final hi havia l'amuntillat i que pel que feia l'Uquesi, ell va dir que era un ignorant, mentre avançava fent tentines i jo anava al seu darrere gairebé estalonant-lo. Un segon havia arribat al fons de la cova i com que la roca l'impedia de continuar endavant, es va parar estúpidament atordit. Al cap d'un moment, jo l'havia encadenat al granit. A la superfície de la roca hi havia 2 argolles de ferro separades horitzontalment entre elles per més de 1/2 metre. De l'una penjava una curta cadena, de l'altra un cadenat. Passant-li la cadena al voltant de la cintura, no em va caldre més que uns segons per encadenar-lo. Ell estava massa sorprès per resistir-s'hi. Emportant-me la clau, vaig sortir fora de la cova. Passa la mà per la paret, vaig dir-li, i notaràs el nitre. Que és molt humit? Una vegada més t'imploro que marxem, li deia. No? Doncs t'hauria de deixar. Però primer t'he d'oferir tots els serveis que pugui. En Fortunato encara parlava de l'amuntillat i no s'havia refet de la seva sorpresa. Sí, sí, l'amuntillat, és cert, l'amuntillat. Mentre deia aquestes paraules, vaig anar cap al piló d'ossos de què he parlat abans. Apartant-los, aviat vaig posar al descobert tot de blocs de pedra i morter. Amb aquest material i amb l'ajut de la paleta que portava sota la capa, vaig començar vigorosament a tapar l'entrada de la cova. Però feines havia col·locat la primera filera de pedres i morter quan vaig adonar-me que la borratxera d'en Fortunato s'havia dissipat en bona part. El primer indici que vaig tenir-ne va ser un profund gemec que venia del fons de la cripta. No era pas el crit d'un borratxo. Després hi hagué un llarg i obstinat silenci. Vaig col·locar la segona fila a la de paredat. la tercera, la quarta. I llavors vaig sentir les furioses estrabades de la cadena. El soroll durà uns quants minuts, durant els quals, perquè pogués escoltar-lo més a gust, vaig deixar per un moment la feina i vaig asseure'm damunt els ossos. Per fi el clang, clang va deixar de ressonar. Vaig tornar a agafar la paleta i vaig acabar, sense interrupció, la cinquena, la sisena i la setena filera. La paret arribava ara a l'alçada del pit. Vaig fer una nova pausa i, aixecant la torxa per damunt de la paret, vaig projectar-ne els dèbils raigs sobre la figura tancada allà dintre. Un seguit de xiscles aguts i penetrants que brollaren de sota la gorja d'aquella forma encadenada van fer com si em donessin una violenta empenta cap enrere. Vaig vacil·lar un moment, tremolós. Desenveïnant l'espasa, vaig començar a tostar amb ell a l'interior de l'amagatall. Un instant de reflexió va estar per tranquil·litzar-me. Vaig recolzar la mà contra la sòlida paret del soterrani i em vaig sentir satisfet. Vaig tornar a acostar-me al nínxol i vaig contestar els udols d'aquells que clamava. Li feia eco, l'ajudava i el superava en volum i en força. Això vaig fer. I els seus crits, finalment, van cessar. Era mitjanit i la meva tasca estava a punt d'acabar. Havia completat l'octava filera, la novena i la desena. Ja havia acabat una part de la onzena i última. Només faltava una sola pedra per col·locar i encimentar. Vaig lluitar amb el seu pes i la vaig col·locar més o menys en la posició adequada. Però llavors brollà del fons del nínxol una riguella apagada que em feu posar els cabells de punta. Van a seguir d'un plany en el qual em costà reconèixer la veu del noble Fortunato, que deia...
Una bona jugada, eh? Per cert, una broma excel·lent. Com ens en riurem al palazzo, eh? Mentre beguem el nostre vi.
Sí, l'amuntillat.
Sí, l'amuntillat. Però vols dir que no se'ns està fent massa tard? Vols dir que no ens deuen estar esperant al palazzo, la senyora Fortunato i la resta? Vols dir que no se'ns fa massa tard? Vinga, anem,
sí,
anem.
Sí, anem.
Per l'amor de Déu, mon tresor.
Sí, per l'amor de Déu. Fortunato. No hi hagué resposta. Vaig fer passar una torxa a través de l'obertura que quedava i la vaig deixar caure dins. Només em va arribar com a resposta un drink de cascavells. Vaig començar a sentir una opressió al cor. L'humitat de les catacombes n'era la causa. I afanyar-me a posar fi a la meva obra. Vaig ficar a pressió la darrera pedra al seu lloc i la vaig encimentar. Contra el nou paredat, vaig tornar a muntegar l'antic piló d'ossos. Al llarg dels últims 50 anys, cap mortal no els ha tocat. In pacem requiescat. Descansi en pau.